Meteoescapades, amb el patrocini de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Meteoescapades.
Ens escapem de la mà d'una guia. Hi ha un editorial que això de les guies ho broda, i és Cossetània Edicions, i no ho dic perquè jo fa un temps fes un llibre que no era una guia, sinó perquè realment quan obres una de les guies de Cossetània Edicions, doncs realment t'entra directament. És atractiu visualment, equilibrat, amb fotografies, amb destacar allò que és important. I en aquest sentit ens ha arribat a les mans de la col·lecció Azimut Turisme de les pedres en fan pans. 21 indrets de turisme geominer de Catalunya. Ens acompanyen dos dels seus autors. D'una banda, el Josep Huguet. Què tal?
Hola. Què hi ha?
Tot bé?
Tot bé.
Fantàstic. I el Josep Polinario.
Molt bona tarda.
Bona tarda. A veure, clar, jo us diré pel cognom, perquè dic Josep...
Sí, no ens entendrem.
Els nostres oients diran, ui, no m'estic aclarint. A veure, d'entrada, hem vist els rètols en alguns indrets del país. Estic pensant en la Conca de Tremp, estic pensant en el Bages, Geoparc. Situem i anem després a la guia. Josep Huguet.
Bé, nosaltres som del Bages, i el Geoparc és un tipus de classificació abonada per la UNESCO que, en principi, té com una motivació primera zones amb una certa singularitat geològica. Però després el concepte va més enllà, no es queda només amb les pedres originals, sinó que també enfoca, en general, els accidents geogràfics i evidentment va més enllà amb tot l'aspecte de turisme cultural. Llavors, Catalunya, el primer geoparc declarat de l'UNESCO va ser el Bages, i ara fa poc ho ha aconseguit el Pallars Jussà. Per tant, per aquests fets, diguem-ne, el turisme geològic o de geoparc,
sí,
ens estem estrenant, portem 3 o 4 anys a Catalunya amb aquest àmbit, no? I, a més, quan vam enfocar aquesta guia, ens adonem que, mica en mica, segurament sense planificació, que això, aquest país, en part és bo i en part a vegades no, però la qüestió és que, a poc, diversos municipis havien anat posant en valor temes vinculats a antigues mines,
clar,
per un cantó, i amb un concepte més ampli, perquè si no potser la guia hagués quedat massa estreta, i hem afegit minerals i aigua. I per tant, llocs on hi ha centres d'interpretació, museus vinculats a l'ús de l'aigua per temes energètics, per temes, diguem-ne, balnearis, per temes de molta, de gra o de serradora, i per tant és la suma de, podríem dir, l'ús de l'aigua per l'home i l'ús del mineral per l'home. Llavors, aquest concepte, no sé si és nou o no, però no sé si és invent, hem vinculat geo, de geologia, i miner. O sigui, per tant, hi ha les dues coses. I aquí hi ha la part més de mines, per exemple. Hi ha mines de Gavà, que estan molt ben exposades, les mines de Sal de Cardona, que es coneixen més,
sí,
o qui no conegui, Bellmunt, les mines de Plom de Bellmunt, estan molt bé. És a dir, ja en el país comença a haver-hi ja una estructura de serveis, de turisme, en aquest cas, culturals, vinculat
a la mineria
o als parcs aquests geoparcs, que dona per fer una guia. I per això surten 21 indrets. Segurament n'hi ha d'altres, però jo penso que els més importants hem estat capaços de col·locar-los aquí.
Josep Huguet és llicenciat en Història Contemporània, un dels autors del llibre, i el Josep Polinario, que és graduat en Història i també un dels autors del llibre. 21 indrets, ho deia el Josep Huguet. A més, clar, nosaltres no tenim 500 mines en el nostre territori, i aquí hem afegit aigua, i hem afegit sal, i hem afegit d'altres elements. M'imagino que alguns indrets, com deia el Josep Huguet, està tot ja bastant endreçat i fet, i d'altres on heu construït vosaltres una miqueta el relat.
Sí, bé, en general, com ell explicava, hem intentat buscar llocs que, a priori, al centre i disposessin d'un cert d'interpretació que permetés a la gent, doncs, a part de visitar l'explotació minera des de fora, doncs, que hi hagués un espai interpretatiu en el que ells poguessin acudir i informar-se i gaudir de la visita guiada, doncs, que ofereix cadascun dels espais, no? Més enllà de Catalunya, del que seria estrictament Catalunya, hem buscat un parell o tres de llocs també.
He vist Andorra.
Sí, exacte. Pensàvem que hi havia alguns espais interpretatius fora del Principat que també podien ser d'interès per la gent interessada en aquest aspecte.
I a l'illa de Tet, exacte, seria, sí, la Catalunya Nord, en aquest cas.
Exacte, serien els dos llocs fora de Catalunya, una Andorra, com comentaves, i l'altra illa de Tet, la Catalunya Nord.
Per cert, el Tet, amb un rècord històric, 870 litres, els aiguats de la tardor de 1940 a la Catalunya Nord, que també van afectar les comarques gironines, i és un rècord brutal, bé, amb una llevantada. Això ho he portat jo, sí, així, clar, he pensat en el Tet i dic...
Sí, sí,
sí, sí, clar, això és de formació professional. Escolteu, ara estava llegint... Canal d'Urgell, el motor del western català. Per què?
Això em dona peu, aquesta pregunta que fas.
Josep
Huguet. Sí, explicar que la guia, evidentment hi ha aquests 21 indrets, però està ordenada amb un cert criteri historiogràfic. De manera que comencem per les mines d'Ulldecona, que estan en la prehistòria, sí, que és l'ús del sílex i l'ús dels pigments per fer pintura.
Sí.
Continuem per Gavà, que és la mina de Baricita de l'època també prehistòrica, se segueix a la pedrera del Mèdul a l'època romana, a l'Hora del Segre a l'època islàmica, els monjos i Cardona i els senyors de Cardona per la sal, el salnitre, que és la pólvora, les coves de Montserrat, després ve el ferro al Pirineu i arribaré allà on m'has demanat tu.
Sí, després, ja m'ho imagino.
Després, Solsona, hi ha un pol de gel que està molt bé, sí, que portaven el gel a la ciutat per funcions farmacèutiques, etc. Després, el tema de la pedra seca, hem agafat Cadaqués com un lloc important, i arribem al Canal d'Urgell. El Canal d'Urgell, òbviament, no estem parlant de mineria estrictament, estem parlant d'ús d'aigua, tot i que es van haver de fer autèntiques foradades, túnels importants al seu moment. Per què el western català? Perquè les planes de Lleida eren secans, eren pràcticament...
Eren els Monegros.
Desert, eren uns Monegros.
Era la continuació dels Monegros, era exactament això.
Un indret molt inhòspit.
I el Canal d'Urgell, fet per els Girona, bàsicament impulsat perquè precisament han sortit una sèrie d'estudis que donen molta importància, potser és un burgès que ha passat desapercebut, més que els Güell i tot això, però és molt important el Girona, que també és el dels trencs, etc. No? Doncs el canal el que fa és fer que aquests Monegros passin a ser una horta, sabent que al començament va tenir complicacions, això, perquè això ja ho saps, bueno, perdona, t'estic aquí donant... amb tot el que és expert. No, que el que fan és salinitzar, o sigui, el primer moment el que fa és aflorar la sal.
Clar.
I les primeres anys van ser desastrosos, les collites desastroses, fins que a poc no van anar ja traient aquesta capa de sal i tal. Llavors, per què és un western? Perquè allò estava molt poc poblat. Molt poc poblat.
Sí, sí,
la gent vivia del Pallars en amunt, o per exemple el cas curiós d'Arbeca, que sempre m'explica el meu amic Vidal Vidal. Els rics d'Arbeca vivien a la muntanya, perquè és allà on hi havia l'olivera, on hi havia l'ametller, on hi havia la vinya, però a la plana
un desastre. Era el western.
Llavors arriba el canal i es gira la truita.
Clar.
I passa a ser una zona molt productiva, i què passa? Doncs la gent de les muntanyes, dels Pallars i de les muntanyes del sud, també, de les Garrigues, etc., baixen a la plana, i per això és el western, perquè és una colonització molt relativament recent.
Molt recent, sí, senyor.
Que es produeix al llarg del XIX.
Sí,
és una frase que no he cunyat, perquè cadascú el seu autor, drets d'autor, això amb una mica ho feia servir un Vidal Vidal, que és un escriptor molt amb temes de turisme de Lleida, que ha escrit molt sobre això.
I segurament no som plenament conscients del que està suposant el Segarra-Garrigues, ara mateix també podríem dir d'una mena de colonització en algunes zones, encara que el funcionament, diguem, de la societat avui en dia ho fa diferent, entra en grans empreses amb interessos globals.
Sí, això és una altra pel·lícula, ja. Sí,
però sí, això és una altra pel·lícula que no va de western, sinó que va de, no sé, ben bé quin gènere. Però vaja, escolteu, d'aquests 21 indrets, Ara, per anar acabant, perquè s'acaba el temps, li demanaré al Josep Polinario, d'aquests 21 indrets, amb quines quedaria, que diu, mira, aquest l'he treballat especialment, etc. I el Josep Huguet, també, quines quedaria, sense que això suposi el menyspreu per la resta, perquè no, ja sé que em direu que tots som fantàstics. Però
tria el Polinario vinga. Primer, llavors jo decidiré el segon.
Doncs mira, precisament abans que tu has, hem parlat del tema dels dos indrets que estaven fora del Principat, com a tria personal possiblement escolliria els Orgues de Tet. És un indret impressionant. Les formacions geològiques d'argila són magnífiques. De fet, recorden molt a unes que hi ha a Capadòcia, a Turquia, i són molt interessants a veure. I més enllà per la història que hi ha al darrere del món de l'argila, que és un mineral que va ser extensament usat a partir de la Revolució Industrial, molt important en el desenvolupament de la indústria, perquè fins a aquell moment l'ús de la pedra era molt més habitual en les construccions i la producció a escala industrial del totxo d'argila va permetre doncs, un gran desenvolupament a nivell arquitectònic i fabril en aquest país. I
va quedar aquesta herència.
Exacte. I la meva tria personal, doncs, aniria
Catalunya
cap a
Catalunya. I en Josep Huguet
em costa,
queda
em costa.
Molt poc per acabar.
Em costa.
Jo,
clar, si hagués
si
arrembar cap a la comarca, diria Cardona i Collbató. Però diré...
per sembla, trencar una mica...
Em sembla que un dia d'aquests heu entrevistat, i jo tinc una ànima en part al Pallars, penso que Capdella, i si fem un lloc d'aigua, Capdella és la central que va portar l'electricitat a Barcelona.
Sí, senyor.
Hi ha un centre d'interpretació d'aquesta central, és Tangento, fantàstica.
Espectacular.
I és la Vall Fosca, i per tant, de l'aigua, jo triaria, potser per raons inclús sentimentals, de vinculacions amb el Pallars, triaria també Capdella.
N'hem parlat aquí al programa, ara fa un parell de setmanes, precisament, amb la Mireia Font, de Casa Leonardo, de Senterada.
La conec.
I no fa gaire setmanes, jo hi vaig ser personalment a Capdella, i vaig recordar el centre d'interpretació, les piràmides d'Egipte, allò.
Sí, sí.
És que com podien 5.000 persones viure allà aquells hiverns, aquelles condicions? Realment allò va ser espectacular.
I novel·lat, em sembla que és pel Ramon Solsona, que no recordo
sí,
el títol,
crec que sí.
Però que està centrat en aquesta època.
Sí, senyor. Bé, us haig de deixar... Bé, hem de deixar el tema perquè ja ens estem passant una miqueta. Això és Meteo Escapades, Josep Huguet, Josep Polinario, dos historiadors, dos dels quatre autors de Les Pedres en fan pans, 21 indrets de turisme geominer de Catalunya, de Cusatània Edicions. Un plaer. Moltíssimes gràcies.
Igualment.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
El concurs.
Segons el llibre, què hi trobarem a Ulldecona? Premi llibre de Les Pedres en fan pans, que són 21 indrets de turisme geominer de Catalunya, gentilesa de Cusatània Edicions. De la setmana passada, l'entrevista Green, quin riu ha estat la zona zero de les inundacions? Tot un lot fantàstic de barres de torró, de mels, ideal per les dates que s'acosten, ideal per tot l'any, perquè està boníssim tot, de mels i torrons alemany. La resposta al francolí, el guanyador Susana Pujolràs, d'Aigua Freda. I de la setmana passada, del Green Transició Energètica, què significa en ZEB? N-Z-E-B. Premi, un llapis de memòria en forma de micro de Catalunya Ràdio, la resposta a edificis de consum gairebé nul. Guanyadora, la Laia Bascompte, de Reus.